El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
Com està, Joan Anton?
Molt bé, Roger, molt bé.
Avui obrirem d'alguna manera el meló sobre Elon Musk, perquè aquesta setmana serà notícia, sens dubte. No pot deixar de ser-ho mai, però és que som a les portes que Donald Trump juri el càrrec com a nou president dels Estats Units i ocupi de nou aquesta Casa Blanca, i aquesta vegada els focus que aquest dimarts tot el món miraran cap a Trump d'alguna manera serà compartit, perquè moltes mirades les aixecarà també Elon Musk, eh?
I tant, i tant. De fet, hi ha algú que li dona quasi més protagonisme a Elon Musk que a Donald Trump. És una cosa que és molt interessant, eh?
Doncs bé, Elon Musk, fidel al seu protagonisme, ha tornat a ser notícia aquests últims dies i hores arran de la prova més ambiciosa de les seves naus, de SpaceX. I com dèiem, demà ho continuarà sent també amb el jurament d'aquest càrrec. Però és que, escolta'm, aquesta Starship, aquest setè vol de l'Starship de SpaceX, ha acabat d'alguna manera espifiant-se, no?
Bueno, depèn, Roger. A veure, és l'ADN de SpaceX, de la companyia aeroespacial d'Elon Musk, que ens té acostumats a veure explotar naus, però sabem que això és la seva manera de treballar, que el que les seves naus esclatin és com un pas endavant. Ells van molt de pressa amb la innovació. Però mira, ara ho deies, el setè vol de la Starship, que és el que ha donat imatges virals, absolutament virals aquests dies, ha fet que esclatés l'Starship. Aquesta nau, recordem que és la que està desenvolupant Elon Musk per dur l'home, per retornar l'home a la Lluna i després dur-lo a Mart, però és que a més ens ha portat imatges espectaculars de l'aterrament en vertical, que això una mica ja estàvem acostumats, del coet principal, però ja no en vertical sobre una plataforma, sinó enganxat, completament enganxat per uns braços mecànics en una torre de control, mantenint el coet perfectament, no només en vertical, sinó a metres de tocar el terra, amb unes imatges que mostren una caiguda lliure d'aquesta nau i una recuperació automàtica en què es va situant, es va aturant, fins que queda perfectament posada al costat d'aquesta torre. Són imatges de debò, que has de fer un esforç per intentar posar-les en context i adonar-te'n d'en quin moment més dolç estem de la innovació pel que fa a tot el tema aeroespacial.
Per tant, el fet que aquest coet d'Elon Musk hagi explotat damunt del Carib i que hagi obligat fins i tot a diverses aerolínies a desviar els seus avions, entrava dins dels plans del magnat?
No. Una cosa és que les seves naus explotin, o algunes, quan estan fent proves, i que ens hagin acostumat a que això forma part del seu procés d'innovació. L'altre és que siguin coses buscades o previstes. No era previst. I, de fet, també Elon Musk i SpaceX tenen l'habilitat de vendre'ns amb èxits el que tenen una part també de fracàs. Hem de ser molt clars, Hi ha molt de màrqueting amb tot això, hi ha la gent de SpaceX cridant i abraçant-se amb imatges d'aquestes molt marketingianes de la cosa. No estava previst i no serà el primer cas en què hi haurà d'haver investigacions de les autoritats nord-americanes, en aquest cas de la gestió de l'espai aeri, per veure quines mesures de seguretat es prenen front a proves futures.
Avui a la Terra es plana amb el Joan Anton Català, l'home del moment, Elon Musk. Anem una mica enrere, Joan Anton. D'on surt aquest personatge? Quins són els seus inicis, que eren una mica més simpàtics que actualment, segurament, des del punt de vista europeu,
sí.
No?
Sí, és una imatge que s'ha anat com radicalitzant una mica. Mira, va néixer a Sud-àfrica l'any 1971, després es va nacionalitzar americà i canadenc. Com sabem, que n'hem parlat algun cop en aquest programa, té una personalitat més freda, més reservada, prové d'una família de multimilionaris. En aquest moment hi ha fonts que ja fa temps que diuen que és l'home més ric del món. Viu, per exemple, en una mansió com la que pots tenir tu o jo, de més de 1.300 metres quadrats a Austin. Aquesta és una de les que té. Hi ha coses interessants d'aquest home. Mira, ha tingut 12 fills amb 3 dones.
12 fills, déu-n'hi-do.
Sí, bueno, el primer...
té els calés suficients per pagar la manutenció, perquè suposo que, evidentment, deu estar separat diverses vegades, no?
Clar. Aquí hem de dir que el primer fill va morir, però ell sempre ha dit que el preocupa enormement, mira, el descens de la natalitat. Diu que és l'amenaça més greu que té la humanitat juntament amb la intel·ligència artificial. De manera que no sé si això de tenir 12 fills amb 3 dones és un intent que fa ell per ajudar que aquesta amenaça no ho sigui tant. No ho sé. L'altra cosa interessant d'això... Roger, és el nom que els hi ha posat els fills. És que jo m'imagino aquests nanos a l'escola, bueno, clar que deuen ser escoles especials, diríem, però mira, noms. X-A-E-A-X-I-I. Tot això és el nom d'un dels nens. Un altre, Exa Dark Sideral. O un altre, Tecno Mecànicus. Ja em diràs tu, amb aquests noms, no? Quines mofes deuen patir, suposo, a l'escola aquests nens. Elon Musk té sang d'emprenedor, això no es pot negar. El seu primer negoci el va fer amb 12 anys i va vendre un joc d'ordinador per $500. Després va estudiar a la Wharton School de Pensilvània i es va graduar en física i en economia, vull dir, tonto el tio no ho és. I amb uns companys, l'any 1995, va crear la seva primera empresa, que es deia Zip2, que allotjava llocs webs de mitjans de comunicació, que la va vendre 4 anys després per més de $300 milions. I després va fundar amb això PayPal, que després vendria per $1.500 milions l'any 2002, i amb tot això acaba fundant Tesla, i l'any 2002 funda SpaceX, que és aquesta companyia aeroespacial.
Recentment, aquests són els dos grans noms, les dues grans companyies amb els quals doncs, s'ha obert món, Tesla i SpaceX. La que ens interessa a nosaltres pel nostre negoci astronòmic és SpaceX. Joan Anton, com va néixer SpaceX?
Doncs neix en una fotografia que ja forma part de la història icònica, en unes oficines buides l'any 2002, on surt el tio tocant les maraques en una banda de mariachi i 10 empleats. Aquest és l'inici de SpaceX, 10 empleats en unes oficines buides. Avui la companyia té més de 13.000 empleats i factura més de $600 milions. El que ha fet Elon Musk en SpaceX és realment rellevant. És el que dèiem abans, té un mèrit molt bèstia des del punt de vista de la indústria aeroespacial. I tot això ho ha aconseguit amb contractes que pràcticament ha fet que la NASA sigui captiva, que l'administració nord-americana sigui captiva de SpaceX. I l'altre gran mèrit ha estat, evidentment, que ha tret talent. Tenen grans enginyers, grans tècnics de primera categoria, perquè deuen pagar bons sous, m'imagino, i aquesta combinació, aquest binomi de talent més contractes captius en què manté captius grans clients com la NASA, ha convertit SpaceX en la primera empresa aeroespacial del món i, pel que fa a la innovació, en fer coses, com dèiem abans, que no ens haguéssim imaginat fa uns quants anys.
El seu primer gran projecte va ser el coet Falcon 1, la seva aposta és aquest Starship, no?, que hem anat comentant a l'inici de l'espai.
Sí, el Falcon 1 va ser el primer coet de l'any 2008, encara no era reutilitzable. Això era una cosa que SpaceX tenia clara, que els seus coets havien de ser reutilitzables, però aquest primer no ho era. Només van fer 5 vols, aquests primers coets, i van ser com la posta a punt de tot el que després vindria. Després va venir el Falcon 9, que és el coet, sí, reutilitzable, és el que està amb qualsevol de les seves versions, és el que s'està utilitzant avui per dur astronautes a l'espai, però també posar satèl·lits en òrbita. En aquest coet van començar a treballar-hi el 2005 i volava 5 anys més tard. Com et deies, és aquest que veiem molts cops aterrar en fase vertical, la seva fase principal, que aterra en vertical sobre un vaixell o sobre plataformes de terra d'una manera totalment autònoma. Aquests aterratges verticals ja formen part de l'imatge, de l'imaginació col·lectiu. El primer es va produir a l'any 2015. I ara estan en això, l'Starship, que és el que comentàvem ara, que és una nau molt més grossa, molt més pesada i potent. És la bèstia que ha de retornar astronautes a la Lluna i que amb els somnis d'Elon Musk ha de portar la humanitat a Mart.
Com t'explica, Joan Anton, que en tan poc de temps Elon Musk hagi avançat tant i s'hagi convertit en el gran nom de la indústria aeroespacial?
Aquí hi ha diferents coses que per mi formen part d'aquest ADN que té Elon Musk i que ha inculcat a SpaceX i que ha fet això, que es converteixin indubtablement en la número 1. La primera cosa és que dins del sector aeroespacial els processos de disseny són tradicionalment lents. Vull dir, clar, són molts diners que estan invertits, de manera que els enginyers fan dissenys a la taula de disseny, que triguen a fer-los, lògicament, i que d'alguna manera tu esperes que el teu prototip funcioni. Que tingui potser algunes pegues, però que funcioni. SpaceX això ho ha trencat. I ha dit, no, anem a fer dissenys de pressa i si peten, que petin els prototips. Però els anem a farcir de detectors, de manera que obtindrem moltes dades i això ens permetrà iterar de seguida, tornar a fer una nova versió molt de pressa. I això ha accelerat el procés de disseny. Aquest és un dels grans pilars. L'altre és el dir, per nosaltres, per ells, que exploti no és fracàs. per nosaltres, que exploti és procés d'aprenentatge. I per tant, diríem, no es desmoralitzen en aquesta cosa. I el tercer gran pilar, molt interessant, és que ens han educat. Roger, ens han educat a tots això, a que abans, jo recordo quan veies, quan vam veure els primers, les primeres explosions de coets de SpaceX, dèiem, ah, mira, mira, quin fracàs. I avui diem, ah, mira, els hi ha explotat, vol dir que de seguida tornaran a fer una nova versió i en la segona, o en la tercera, o en la quarta ho aconseguiran. Ens han educat, ens han acostumat, ens han venut la moto, per entendre'ns, que això és normal. I fins i tot els seus grans clients, la NASA, doncs estan acostumats a veure els dissenys de SpaceX explotar perquè saben que a la segona o el tercer intent ho aconseguiran i que van molt de pressa innovant. I això és el que justament ara hem vist amb el que dèiem de l'Starship. L'Starship que hem vist aquests dies, el setè vol, doncs han millorat moltíssim respecte als vols anteriors, però encara no han arribat al punt que volen arribar. Però després faran el vuitè i després faran el nouè vol i vés a saber si en el nouè, en el vuitè o en el desè ho aconseguiran.
Per tant, pel que expliques també, gran part de l'èxit d'Elon Musk amb SpaceX ha estat gràcies a les decisions de la NASA.
Sí, sí, sí. Mira, l'any 2011 la NASA es va quedar, bueno, els Estats Units, de fet, es van quedar sense les capacitats de poder enlairar astronautes nord-americans amb naus nord-americanes, perquè aquell any es va fer el darrer vol d'un Space Shuttle, d'un transbordador espacial. A partir d'aquell moment havien de pagar bitllet a Putin. És a dir, l'única nau que hi havia capaç per dur astronautes a l'espai era la Soyuz russa, cosa que era insostenible, lògicament, pels nord-americans, de manera que el 2014 la NASA atorga dos contractes a dues companyies privades perquè de seguida intentin desenvolupar les noves capacitats nord-americanes d'enlairar astronautes. I aquests contractes se'n van a Boeing i a SpaceX. En aquell moment, tothom hagués apostat per Boeing. Clar, un monstre de la indústria, haguéssim dit, home, Boeing serà el primer que ho aconseguirà i el que es menjarà el pastís. Doncs no, ha estat justament el contrari. Ha estat SpaceX el que s'ha convertit en el número 1 i s'ha menjat tot el pastís de la NASA, i Boeing encara ara estem esperant que sigui homologat. Encara Boeing no ha aconseguit ser homologat per la NASA amb un vol tripulat. Clar, en el món de l'empresa estem acostumats a dir que la innovació bona, aquella que és bona, és la que fas amb un client, no la que fas al laboratori, no la que tu et tanques, innoves i després intentes trobar mercat per aquella innovació. No, al contrari, primer trobes el mercat, primer trobes el client, que li vens, diríem, la moto, per entendre'ns, te la compra, i amb els diners que ella et dona, tu fas la innovació, que et servirà per resoldre les problemàtiques d'aquell client, però et servirà tu com a companyia per avançar. I això és el que ha fet SpaceX. SpaceX, amb els diners de la NASA, està innovant no només per oferir serveis a la NASA, sinó per desenvolupar-se com a companyia.
Joan Anton, ara SpaceX el que té damunt la taula és l'Estació Espacial Internacional, que acabarà la seva vida operativa l'any 2030, no?
Sí, aquest és un dels grans contractes que té també de la NASA. Recordem, té el retorn humà a la Lluna i té aquest, que és que quan l'Estació Espacial Internacional, que està envellint, acabi la seva vida operativa a final d'aquesta dècada, cap a l'any 2030, més o menys, algú l'ha de treure d'òrbita, algú l'ha de retirar i ha de fer que retorni i destruir-la, enviar-la en trajectòria controlada cap a un lloc, un cementiri de ferralla espacial. I aquest contracte també l'ha guanyat SpaceX. És una altra mostra de com de captiva té a la NASA. Per tant, és SpaceX la que ho farà, i això és un projecte, evidentment, d'una projecció mediàtica tremenda.
Què vol dir un cementiri de ferralla espacial? I aquest retorn, o sigui, no torna a la Terra, això es queda en òrbita, però en un lloc segur, o com va?
No, encara no. De fet, el pla inicial, després ja veurem com va, no, és retirar-la de l'òrbita. No podem deixar-la en òrbita, és massa grossa. A més, està en una òrbita poc estable, és una òrbita baixa, que si tu deixes allà una nau tan grossa, per fricció amb les poques molècules d'aire que hi ha, a poc aniria reentrant a l'atmosfera i el seu retorn podria ser molt perillós. No. Retirar-la vol dir agafar-la, enviar algunes naus en allà que s'hi acoplin i dirigir-la perquè reentri a l'atmosfera, però en una trajectòria controlada, i fer-la petar, enviar-la cap a un cementiri de ferralla, com pot ser el punt Nemo, que algun cop n'hem comentat, a l'oceà Pacífic, un lloc on caigui de manera que no faci mal a ningú. Aquest és el pla inicial.
Avui el suplement amb el Joan Anton Català i Elon Musk. I Elon Musk és un personatge profundament polèmic, entre altres coses també per la seva compra de la xarxa social X abans Twitter, amb aquella primera imatge també icònica entrant a Twitter amb un lavabo als braços.
Sí, Roger, sí. En aquell moment ja una mica era una declaració d'intencions, que després s'ha vist que sí, va fer neteja, segons ell, va convertir aquesta, els empleats o la companyia en una companyia més dinàmica, però realment hem de dir claríssimament que la xarxa X, abans Twitter, està manipulada, és a dir, en aquest moment ha convertit això en una eina de propaganda, no només tecnològica a favor dels seus interessos tecnològics o comercials, sinó també política, eh? I hem vist com utilitzava la xarxa durant la campanya presidencial nord-americana per fer campanya a favor de Trump d'una manera descarada. I la cosa és que aquesta xarxa està tan manipulada que hi ha fins i tot mitjans de comunicació que han començat, importants, que han començat a abandonar-la, eh? I alguns de nosaltres que fa anys que hi treballem, de vegades t'haig de dir que t'aixeques al matí i tens ganes de deixar la xarxa, eh? Tens ganes d'abandonar-la, però després penses, uf, però amb el que m'ha costat, no?, crear comunitat, i si tots acabem marxant i deixem només que quedin ells, per entendre'ns, doncs tampoc no és que fem un gran favor a ningú, no? Però de vegades costa, Roger, mantenir-se en aquesta xarxa. Mm.
Et fa patir el rol que pugui tenir ara aquest nou govern de Donald Trump i com tot això pot afectar el futur de l'exploració espacial, Joan Anton? Tu que ets que estàs a les antípodes d'aquests personatges?
Sí, 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 em fa patir perquè, a més, clar, ja es veia durant la campanya presidencial que Elon Musk buscava quelcom més, no, que simplement recolzar Donald Trump. En un tuit que recordo perfectament que va fer, que va dir estic al servei, o estic preparat pel servei, o alguna cosa d'aquestes, que deies, ui, aquí hi haurà un anomenament, i de fet s'espera l'anomenament que ja ha anunciat Trump, en què li donarà un càrrec en el govern a Elon Musk, o dirigint un departament amb l'objectiu de millorar l'eficiència del govern. Clar, llavors dius, a veure, si ja SpaceX té a la NASA menjant de les seves mans, la té captiva, si a més ara Elon Musk és el govern nord-americà i ara la tercera part de tot això, sí, també s'ha anunciat que el nou administrador general de la NASA, és a dir, la persona que manarà més a la NASA, és una persona que es diu Jared Isaacman, que segur que està molt preparat, però que és, atenció, amic i client de SpaceX, d'Elon Musk. Llavors tenim Trump, Elon Musk, Jared Isaacman. Et preguntes, podrà la NASA realment ser equànime amb les decisions que faci d'aquí endavant? Podrem evitar que SpaceX agafi encara una posició més dominant? I sobretot, aquestes tesis nacionalistes d'explotació dels recursos de l'espai en benefici només dels rics, en benefici només dels Estats Units, podrem aturar-la? I aquesta és la tesi que tenen Elon Musk i que té Donald Trump. Per tant, a mi sí que em fa patir tot aquest escenari.
Calcem-nos, perquè això ja ha arribat, ja és aquí, és tan imminent que serà aquesta setmana quan prendran possessió tots plegats dels seus càrrecs. Joan Anton Català, una abraçada ben forta, cuida't moltíssim.
Igualment, Roger.
Ara tornem.